Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
Dodge Entertainer. Bon dia, passen 6 minuts de les 12 i vol dir que comença molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tindrem 4 convidats. És a dir, 2 convidades inicialment, a partir parlant d'una obra que es farà al Teatre Auditori el dia 1 de desembre. I tindrem 2 convidats més que venen de Vall d'Oreix, perquè també faran teatre, però en aquest cas faran teatre el dia 28. Però abans... la homilia del Molt de Comèdia. Han tornat els Premis Butaca. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Han tornat els Premis Butaca. Uns premis, els Butaca, que són, jo diria, potser els més significatius que es poden donar en el teatre aquí a Catalunya, perquè són els que han escollit els espectadors. Són els premis dels espectadors. I, per tant, vol dir que no hi ha cap tipus de... com ho diríem? No hi ha cap tipus de cosa estranya o que pugui haver-hi certes... no. És el que els espectadors els hi ha agradat. I en aquest cas ho van fer-ho a Premià de Mar, perquè els que van crear aquests Premis Butaca són de Premià de Mar, i en aquest cas, tractant-se d'una data que em sembla que eren 25 anys d'aquests premis, doncs van voler celebrar en el seu lloc, en el lloc de naixement. No, 29a edició, exactament. Bueno, i què passa? Qui ha guanyat aquests premis? Qui ha sigut els guanyadors? Els guanyadors han estat, en quant al millor muntatge teatral, El dia del Batussi, del Teatre Lliure, i La plaça del Diamant, del TNC, que va estar aquí al Teatre Auditori amb una representació extraordinària. Una representació que va quedar a la memòria, segur, de la gent que va estar en aquesta versió de la novel·la de Mercè Rodoreda. És una obra que s'han dut 3 guardons, que seria el de la direcció per la Carla Subirós, Carlota Subirós, el de millor escenografia per Marc Glenzel i el millor espai sonor per a Damien Bazin i Clara Aguilar. També hi ha també un premi molt important que ha estat aquí al Teatre Auditori, que és el poderós monòleg Prima Facie, que li ha valgut a Victoria Luengo Butaca la millor actriu. És una actuació que jo vaig estar-hi, evidentment, i vaig fer un comentari, el tot Sant Cugat, una de les millors actuacions que he vist en els últims anys. Una força extraordinària en quant a la mobilitat, en quant a la gestualitat, en quant al canvi de veu, en quant a l'estil de timbres, una hora i 40 minuts a l'escenari, és a dir, una força extraordinària. I el premi al millor actor ha estat per Enric Auqué pel dia del Batussi. Enric Auqué, un actor jove, i a tant com va començar, evidentment, però que amb els pocs anys ha fet una pujada meteòrica dintre de l'actuació, tant al teatre com al cinema, com a les sèries de televisió. I tenim també una santcugatenca, una folarestana, que ha tingut també un premi, que és la Mercè Arànega, que se l'ha distingit amb el guardó a millor actiu de repartiment per als Watson. Mercè Arànega té bastants premis ja, i en aquest cas era un premi de millor actriu de repartiment, però és igual, perquè hi ha aquesta qualificació necessària potser per distingir primer actor, millor actor, millor actriu i els de repartiment, però és que sense aquests actors i actrius de repartiment no existiria l'obra. Per tant, en aquest cas és així. és una de les millors actrius catalanes des de fa molts i molts anys. I a més, vaig a dir-ho, amiga d'aquest programa, amb molt de gust per part meva i suposo que per part d'ella. Aquest Premis Butaca ha tingut un altre espectacle que ha tingut molta ressonància, que és el musical The Producers. The Producers, que partia d'un musical del Mel Brooks nord-americà i que aquí es va representar amb molt d'èxit, amb tant d'èxit que ha tingut molts premis dintre d'aquest butaca d'aquest any, perquè doncs ha obtingut el millor musical de Producers, ha obtingut premis de repartiment, ha tingut premis al millor actriu de musical per Mireia Portes, ha tingut també el millor actor musical per Ricky Mata, ha tingut millor disseny de llums per Albert Faura i millor vestuari pel Marc Codina. Per tant, és una obra de Producers que també ha arrasat amb els Premis Butaca, que m'ho vam dir, la resposta que ha tingut del públic ha sigut total. I a mi m'agradaria comentar un altre dels premis que és la butaca honorífica Analitzaran, que s'ha donat amb un d'aquests personatges que habitualment no surten, que habitualment no estan, que habitualment no se'ls coneix, perquè estan en una posició que no és a dalt de l'escenari, que no és com a autoria. I aquest any, aquest premi de la butaca honorífica Analitzaran ha sigut pel cap de sala del Teatre Romea, en Juan Maña. Es vol distingir amb això aquests professionals de les arts escèniques, com deia, que no pugen a l'escenari, però que són imprescindibles perquè un teatre, perquè el teatre pugui funcionar. I aquí us deixo, germans, i com sempre en aquest cas, no dic que Déu faci més que nosaltres, dic que els que puguen siguin espectadors, que puguin veure i anar al teatre, hi vagin molt més, perquè d'aquesta manera el teatre continuarà, el teatre durarà, el teatre viurà. Amén. I continuem el programa parlant d'una obra que es farà el dia 1 de desembre, el diumenge 1 de desembre a les 19 hores, al Teatre Auditori de Sant Cugat. I és el Zoo de Vidre de Tennessee Williams. I per poder parlar-ne, per poder saber més sobre l'obra i sobretot sobre aquesta representació, tenim amb nosaltres, per via telefònica, dues de les persones bàsiques per l'obra. Martina Cabanes, bon dia, Martina.
Hola, molt bon dia.
Que és la directora de l'obra i, de més, pel que jo he llegit també, has fet una adaptació.
Bé, firmo la traducció i hi ha una petita adaptació perquè hi ha alguns talls i a l'inici sí que hi ha una proposta escènica diferent, però vaja, som molt fidels.
Molt bé, doncs escolta, compartim aquesta entrevista simultàniament amb l'actriu Laura Conejero. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Laura?
Molt bé, molt bé. Aquí, molt contenta d'estar amb vosaltres i amb la Martina.
Doncs això estem. Jo ho faré, us aniré fent alguna pregunta, i en tot cas, perquè no hi hagi interferència entre la una i l'altra, em dirigiré amb una o em dirigiré amb l'altra. Però en qualsevol cas, quan acabi una, si l'altra vol intervenir, cap problema. Us sembla?
Molt bé.
Martina, jo tinc entès que quan va arribar aquesta obra, l'Oriol Brogi, de la Perla 29, d'alguna manera et va deixar camp obert per poder fer-ho, inclús com si fos un taller, com si fos un assaig general. És així?
Sí, quan l'Oriol em proposa l'obra, diu, m'agradaria que t'equivoquessis, crec que és una obra que s'ha fet sempre molt realistament i el Tennessee, amb això no hi està gens d'acord, diu, per què no ens arrisquem, t'arrisques, i ho proposes inclús com una cosa mitja acabada, no? I d'aquí ve la seva idea de l'estètica d'assaig, que portem al límit fent que realment sigui un assaig, no? A l'inici de l'espectacle, llavors no, llavors l'obra agafa volada i ja abandonem la idea de l'assaig perquè les paraules del Tennessee són les que han d'arribar al públic i la història, però sí, tot té una estètica d'assaig i ens basem en la seva idea, no?, de que era una obra gens realista, de que era, ell ho viu gairebé com un impressionisme, no?, de per exemple, ens proposa que hi hagi una pantalla on et vagi explicant de tant en tant algunes frases claus de l'obra. I això, per exemple, no s'havia portat estranyament a escena aquí al nostre país, no? Aquesta part que té el Tennessee, doncs, de trencar amb el realisme, sempre l'hem portat de manera més naturalista.
Ara hi ha una qüestió que us volia proposar a les dues, i és que acá estem parlant d'una obra estrenada l'any 1945, molt arrelada a un tipus de societat del sud dels Estats Units i als anys 30, quan a la història... la pregunta que us volia fer a les dues seria, en aquest moment, la força d'aquesta emoció, l'interès que pugui tenir el públic, sobretot el d'avui, el jove d'avui, és exactament igual, Laura?
Comences tu, Laura, arrenco jo. No ho sé, arrenca tu si vols.
Vale, gràcies. Res, per mi sí, perquè per mi parla d'humans i el que té la gràcia al Tennessee és que més enllà del context social, que està clar que en parla i que hi ha moltes similituds en la crisi que nosaltres ara estem sortint, no?, amb la nostra situació actual, diguéssim, als anys 30, al cap d'un estona hi va haver un auge de l'extrema dreta, hi van haver guerres a Europa, vull dir que no estem tan lluny del context social. Malgrat tot, parla d'humanitat i d'una família de tres humans, d'una mare ultraprotectora, que jo en conec diverses a dia d'avui, d'un fill que vol trencar amb la família però no sap com fer-ho, que en conec també uns quants, d'una dona que és la filla que se sent obligada a tenir una parella per part de la mare perquè pugui tirar endavant. És veritat que la solteria ara està més acceptada del que estava abans, però jo he de dir que a mi m'han buscat nòvio 200.000 vegades mentre he estat soltera, perquè tampoc està tan ben vist. Sí que ha canviat, sí que la idea del pretendent no és exactament la mateixa, però des d'un punt de vista de les emocions humanes i del conflicte que travessa tota l'obra, que és el conflicte d'unes persones que no se saben comunicar entre elles i que s'estimen molt però que es fan molt de mal, crec que és avui gairebé més actual que en el moment, no? Perquè estem en un moment d'ultracomunicació, però que ens porta a una incomunicació profunda.
I aquest personatge, aquesta amant d'aquesta mare, Laura, que tu fas, com la vius, però entres amb ella d'acord amb això, amb aquesta idea d'una mare una mica vitalment confusa, una mare una mica paranoica, una mare doncs, que hi ha una barreja d'incertesa, també fràgil i tendra. Com la vius?
Sí, a veure, A veure, ho vist com un personatge. El que passa és que, efectivament, ser mare és realment difícil i de vegades una mica paranoic, però l'Amanda ho porta molt al límit. Vaja, és un... Les personalitats, com deia la Martina, les podem trobar avui en dia igualment. Han canviat els contextos, però les neurosis continuen igualment. O sigui, l'home, la neurosi és una cosa universal. I l'Amanda l'hem portat bastant cap al narcisisme, no? És un personatge que té un punt de perillositat, em deia la Martina moltes vegades, no? Té molta passió, obsessió, egocentrisme, impulsivitat, o sigui... És una dona que estima els seus fills, sí, per sobre de tot, però també s'estima a si mateixa d'una manera... O sigui, ella creu que els estima per sobre de tot, però està tan contaminada pel seu passat, pel que ella recorda, pel seu jo del passat, que els ofega una mica en aquests fills. Ella té una idea del que vol per ells, una idea, i realment no veu realment quins fills té. O sigui, viu una miqueta una vida... una mica imaginada, no? O sigui, jo vull que la meva filla sigui d'una manera, vull que el meu fill sigui d'una manera, vull salvar-los, però en realitat els està condicionant.
A més, és una persona que ha tingut el problema, que continua viu, de que el seu marit la va abandonar.
Sí, clar, això la fa patir molt. És que, de fet, l'Amanda ha tingut una vida en el passat, almenys el passat que ella recorda, que ja sabem que el record doncs, sempre... traeix una mica, no? O sigui, ens l'inventem, ens reinventem les nostres vides quan recordem, però ella recorda que era una dona absolutament, això sí, venia d'una família, d'una bona família, i clar, ella recorda que havia tingut una vida molt entretinguda, molt brillant, amb molts pretendents, potser no sabem si 17, com diu, a l'obra, però que tenia molts pretendents els diumenges, la venia a visitar 17 pretendents. Li diu a la seva filla que la pobra és una nena que té unes habilitats socials nul·les, saps? I li explica dia sí, dia també, saps? I encara la va enfonsant més a la nena. Però no és conscient, això és egocentrisme, no ser conscient de que el que estàs explicant, no?, pot fer mal, no?, els que t'envolten.
Ja diu que la memòria és la gran mentidera.
Sí, ella recorda que havia tingut aquesta vida i segurament l'havia tingut bastant semblant, però ara es troba que el seu marit la deixa, que es casa amb un home que no té res a veure amb els pretendents habituals que ella tenia, que eren com es diu això, ara terratinents i fills de terratinents, que sempre ho explica, i al final es casa amb un telefonista, amb un home que treballava a la companyia telefònica. Clar, passa de ser més o menys rica a tenir una... a pertany mitjana baixa, en plena crisi, no? Després del crac del 29, anys 30, amb problemes econòmics i clar, de tot tipus, no? O sigui que el salt és bèstia. I llavors el marit a sobre se'n va, desapareix i la deixa allà. Ella és una dona amb molta força, que vol reaccionar, que vol adaptar-se a la situació, però arrossega una càrrega, una motxilla, allà que la veus que no pot, a pesar que ella ho dissimula a tots els segons de la seva vida. Ella va fent, saps?
Podem considerar, Martina i Laura, que es tracta d'una obra doncs, que amb els anys que han passat ja és un clàssic, com podríem dir, no sé, Shakespeare o Molière, ja és un clàssic?
Des del meu punt de vista seria un nou clàssic, no? Els clàssics del segle XX sempre ens queden massa a prop com per saber què passarà d'aquí 500 anys, que seria un Calderón, un Shakespeare o un Molière, no? Bueno, també Shakespeare es va deixar de representar durant 100 anys, el segle després d'ell, no? Perquè el trobaven... que tampoc els interessava tant, hi havia peces senceres que no es van representar. Vull dir que serà el futur, no ho sé, que a dia d'avui és un clàssic perquè ens segueix interpel·lant absolutament, sí. Però tal com estan les coses, no sé dir-te ni on serem d'aquí 20 anys, no?, veient tots els avenços, com per dir que això ens seguirà interpel·lant. Bueno, parlar del ser humà, segurament.
Això seria fer la pitonissa, el pitoniso. Laura,
sí.
Què en creus tu?
Doncs que, a veure, si continuem neuròtics, que hi ha gent que està treballant perquè la cosa freni una mica, jo crec que l'obra igual pot durar encara la seva vigència, no? Abans de passar al museu, no?, de les emocions
de com érem abans els éssers humans, però encara aquesta cosa d'esperar una cosa que no arriba mai, de viure, de no acceptar la realitat, de viure en el passat i en el futur. Mira, que ara estan insistint en allò, en això del present, no? Però no, ningú viu el present. Tothom està pensant en que altres temps foren mejores o que en el futur què farem, no? No ho sé.
El Williams presenta amb dues parts l'obra, que seria la primera part, els preparatius per la visita del convidat, no? O sigui, estan esperant aquest convidat, aquest noi que l'Amanda pretén, no? Que creu que seria un pretendent per la seva filla, i després la visita en si, i va passant una mica dintre de la seva conversa això que deia abans, del temps d'abans, d'ara i abans, no? aquest joc. La relació, el fill que ho explica, o sigui, el Tom, que és el que explica la història, de fet, explica la història, acabarà potser fent com el seu pare.
Sí, de fet, acaba fent, almenys, anar-se'n, se'n va. O sigui, ell acaba l'obra que se'n va. O sigui, de fet, tota l'obra és un record. Tota l'obra és un record del personatge del Tom, que és el narrador. O sigui que sí, acaba fent això. Home, es nota un cert, potser, sentiment de culpa, o almenys de carinyo cap a la seva família, perquè ens explica la història del pare. No sabem res, la veritat.
I Laura, què en penses?
Sí. Perdó?
Sí. Dic, què en penses del fet aquest de que el narrador, que és el fill, explica la història aquesta, però la història que explica és la que realment ha succeït?
Bueno, això és la mare dels ous, no? És la que coneixem nosaltres. Segurament si el narrador hagués estat l'Amanda o hagués estat la Laura, l'obra seria una altra, perquè la memòria és així, no? Ara, què té de meravellós això? Que el Tennessee, que de fet és molt autobiogràfica i es troba en una situació similar, i també marxa i també se sent culpable perquè la seva germana acaba sola en un sanatori.
Ell, que li van fer una lobotomia, no? La seva germana.
Exacte, sí. I ell perdona tots els personatges. D'alguna manera ens dona com la clau per entendre a cadascun d'ells. I això és una cosa que hem intentat en el muntatge mantenir, no? No fer que l'Amanda sigui una persona vil, no fer que el Tom sigui un ultraegoista i abandona la seva família, sinó que jo crec que fa una obra molt comprensiva, el Tennessee, amb tots els personatges, i nosaltres en el muntatge hem intentat treballar-ho de la mateixa manera, no? Trobar una mica el sentit que té cadascun d'ells per comportar-se com es comporta i que l'espectador pugui empatitzar amb tots ells. Sí que és veritat que, depenent de l'edat de l'espectador, empatitzen més amb un que amb l'altre, però aquest ha estat un dels nostres objectius, diguéssim.
Aquesta obra es va estrenar a Barcelona, em sembla que era el mes de maig, si no m'equivoco, i està girant, sí. Però està girant per diferents llocs de Catalunya, a part de Sant Cugat, evidentment.
Sí, la veritat que sí. Sant Cugat és un bolo molt bonic perquè és l'últim, i és el de casa la Laura.
Ah, és l'últim.
Sí, acabem a Sant Cugat.
Sí.
Acabem l'1 de desembre a Sant Cugat, sí. I hem estat a Catalunya, però també hem anat a Mallorca, hem anat a Palma i a Manacor, i hem anat a Alacant, i a Castelló també. Sí. No, la veritat és que ha anat molt bé, molt content.
Amb una resposta favorable al públic.
Sí, realment sí. El públic surt molt emocionat, però també riu bastant. Depenent una mica, cada funció és un món, oi, Laura? Sí, cada funció és un món, i de vegades riuen des del principi. A veure, no és una comèdia, ni molt menys, però de vegades somriuen, o riuen una mica, sí. Però sí, és veritat, hi ha funcions que el públic s'ho està agafant més a la tremenda, no ho sé. Depèn, bueno, això ja se sap. Quan no és una comèdia clara, de vegades passa això.
De moment us puc dir que les entrades del Teatre Auditori, el que és la platea, està pràcticament plena, i que l'amfiteatre, déu-n'hi-do. O sigui que tindrà, jo diria, de l'ordre dels 700 i pico d'espectadors aquí esperant a Sant Cugat per veure l'obra.
Mare meva,
quina il·lusió!
Sí,
serà un plaer, no?
Sí, estarà pràcticament ple. Bueno, Martina, a part de tot això que estem parlant de l'obra, volia comentar la teva participació en el 14è torneig de dramatúrgia de temporada alta, que vas guanyar el primer combat.
Oh, i el segon, la semifinal també. I ara,
també, eh?
Estic pendent de la final. Ara ja... he d'anar a la final a veure què passa.
I estàs a la final?
Sí, sí, sí.
Amb quina obra has presentat?
He presentat una obra que es diu Exodus Premium, que és una peça curta, eh? Han de ser peces de 35 minuts escrites expressament per
sí,
això.
Sí, sí, sí. Molt bé, doncs escolta'm, felicitats per en Tubi, perquè ja veig que la cosa funciona. I Laura, en el teu cas, tens alguna cosa a punt de poder presentar?
A veure, de teatre no, de teatre encara no he començat assajos d'una altra obra, però sí que s'estrenarà la setmana que ve Les Canyapobres, la llegenda de Les Canyapobres, que es va fer una pel·lícula ja sí. fa un parell d'anys i sí, s'estrena dirigida per Ibai Abad, i allà jo faig el personatge de la Túries, que és una dolenta,
sí.
molt avara,
sí, sí.
sí, sí, i faig aquest personatge, sí, sí, aquesta setmana que ve s'estrenarà la pel·li.
Bueno, Laura, a mi em va agradar moltíssim el que vau fer amb l'espectacle S'aixeca el taló, que vau fer aquí al Teatre Auditori.
Ah, sí.
El grup de Forever Young.
Sí, i feia una coseta molt petitona, molt
bueno,
petitona.
Però va ser boníssima, va ser extraordinari. És molt interessant, tot el grup...
Em va reconèixer.
I tant,
totalment disfressada de iaia, però ja...
I tant que vas conèixer, i tant. I teniu un cantant fantàstic, no? Un cantant fantàstic. Bueno, doncs escolteu, ja us he dit que aquí està molta gent esperant i espero que d'aquí al dia 1 encara es venguin més entrades i per tant que el Teatre Auditori estigui molt, 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 molt ple esperant aquest Zoo de Vidre de Tennessee Williams, una obra extraordinària i que ha marcat la història del teatre nord-americà del segle XX, indiscutiblement. El Tennessee Williams i Arthur Miller van marcar-ho. Doncs Martina Cabanes, moltes gràcies. Laura Conejero també, no cal dir-ho. I fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Ens veiem al teatre.
Molt bé. Fins la propera.
Fins la propera. Adéu. Adéu. Merci. Adéu.
Pour un peu de tendresse je donnerai les diamants que le diable caresse dans mes coffres d'argent. Pourquoi crois-tu la belle que les marins au port vident leurs escarcelles pour offrir des trésors à de fausses princesses? Pour un peu de tendresse, pour un peu de tendresse, je changerai de visage, je changerai d'ivresse, je changerai de langage. Pourquoi crois-tu la belle qu'au sommet de leur chant empereurs et ménestrels abandonnent souvent puissances et richesses pour un peu de tendresse? Pour un peu de tendresse, je t'offrirai le temps qu'il reste de jeunesse à l'été finissant. Pourquoi crois-tu la belle que monte ma chanson vers la claire dentelle qui danse sur ton front penché vers ma détresse?
I saltem ara, després d'escoltar doncs, el comentari de la Marta Cabanes i de la Laura Conejero sobre aquesta gran, gran obra de Tennessee Williams al Zoo de Vidre, i passem a una altra gent que fan teatre, i el fan aquí molt a prop. Clar, diguéssim, és una companyia de gent gran, ho diguem així?
Sí, també hi ha una mica més gent més jove, però en general gent gran.
És una companyia de gent amateur?
Això sí.
Salva? Però és una companyia que fa teatre com podia fer qualsevol que faci teatre. Aquesta és la realitat.
Això m'agrada.
És que jo penso que clar, quan es parla d'amateur a vegades es dona una sensació, fa un comentari, va, són amateurs, són aficionats. Hi ha gent que fa teatre que són amateurs aficionats, que vol dir que no viuen del teatre, però que en canvi fan molt bon teatre.
I té molt de mèrit.
I té molt de mèrit.
Perquè fer teatre sense guanyar diners, amb els horaris i tota una feina per davant, o sigui que sí, és difícil.
Bueno, Marcineva, que és molt content que estiguis aquí, altra vegada, al nostre estudi, i el Salva Fenollar, no cal dir-ho.
Hola.
També, de que tornem a parlar i tornem a parlar de teatre, perquè estem parlant del Cercle, la companyia del Cercle, que no sé si és el Cercle de Valldoreix o el Cercle, senzillament.
El Cercle Valldoreix.
Valldoreix.
Sí, Cercle Valldoreix. M'agrada el Cercle Valldoreix.
Molt bé. És una companyia que surt de...
Surt dels Marxosos, fem el show des de fa molts anys, més de 30 anys, i tenim uns 15 anys fent teatre. O sigui que hi havia gent preocupada també per fer teatre, que li agradava el teatre, i vam sortir col·lateralment a fer teatre. I hem sortit bé fins ara.
Molt bé. I el Salva, no cal dir-ho, ha estat a tot arreu, més o menys.
No, és que tinc un defecte que no sé dir que no.
Sí.
I ve la Trini i em demana, ve la Marcènia i em demana
i tu dius que Mar, d'acord no, fas un primer tal i d'acord i tal. Molt bé, ara estem a punt de fer una obra que de fet està basada en una altra obra.
Exacte.
O sigui, Efervescències es presenta el dia 28, el dijous de la setmana vinent. Exactament, a la nau o
a Mirasol.
A Mirasol.
A Mirasol. Volíem que l'obra sortís de Valldoreix i doncs la presentem a Mirasol.
Al Teatre de Mirasol.
Sí.
Aleshores, Efervescències, pel que jo he vist, està basada en una altra obra, que és La ternura d'Albert Sanzol, una obra que va tenir moltíssim èxit i va venir aquí al Teatre Auditori també.
On estava molt a Barcelona, sí. També, amb la traduïda. El que passa que nosaltres, amb aquesta obra, ja feia des de molts anys, aquesta obra té uns 7 anys, fa uns 5-6 anys, la vam veure, la vam llegir, i la vam traduir. Vam tenir un problema amb un actor, no la vam poder muntar en 2 anys, i que va quedar pendent fins a aquest any, que vam decidir que sí que l'obra anava, i el que hem fet és tallar-la una mica, l'hem versionat i hem posat un altre personatge, que és el narrador, i aquest final llarg que tenia, això ho hem tallat tot. L'obra l'hem fet molt més senzilla, potser més propera, sense tanta història, i la narradora, que ho fa la Maria Rosa Casaponsa, ho fa bastant bé. Doncs li treu una mica els diàlegs, perquè era excessivament, és una obra que ens agrada molt, però que tenia molts diàlegs, i per nosaltres era més senzill fer aquesta versió de la ternura.
I però la història és la mateixa.
És la mateixa. Efervescències és la història de l'amor, de com la gent, encara que sigui home, dona, home, que s'enamoren i ja està, i després té uns intrínculis molt especials, que està ubicada al segle XVII, sí, XVII,
sí.
I també té visos de històries de Shakespeare que li ha posat l'autor. I una cosa que crec que és molt important, aquesta obra, les obres que presentem normalment són obres que portem de fora i les traduïm i les versionem. I perquè ens agrada això, que la gent també sàpiga que hi ha fora teatre i que podem fer-lo en català. hem fet moltíssimes obres de fora, com la de Noël Coward, l'Espírit Burleta, hem fet la de l'Arte de la Comèdia d'Eduard de Filippo, i totes les hem traduït nosaltres. També la de Cameron, els contes aquest de Cornut, apallissat i content, sí. També l'hem traduïda nosaltres, també fem obres que escrivim nosaltres, o sigui que també tenim, ens donem aquest dret de fer alguna cosa. I ens interessa això. Ara estem preparant per l'any que ve d'Oscar Wilde, també la versió anem una mica, la de la importància d'ésser correcta o ésser seriós.
Ernesto, podria llamar-se Ernesto, però no Ernesto, sinó Ernest.
Ernest, clar, no coincidia.
Cabria una altra cosa, que vol dir una altra cosa, però sí. No, en segon cas. I tenim aquí el Salva, que és el codirector. Llavors, qui mana?
Ella, sempre.
No, perquè jo, clar...
Ens fa quadrar tots quan arriba.
Llavors el codirector és que en un moment determinat vas suavitzant la circumstància.
Sí. Això també, perquè quan hi ha molts nervis s'ha d'imparar la serenitat. Però bueno, la Marcènia, doncs, en el seu esperit crispat a vegades, doncs s'avancen els aconteixements i s'ha de frenar.
Bueno, diguem que la ternura... Hi
havia... Però m'estima.
Sí, hi havia tres personatges femenins i tres masculins,
sí.
No?
Sí.
O sigui, la història era aquella molt divertida, en el fons, no?, de tres dones que estaven obligades, anaven amb un vaixell, obligades a anar-se a casar amb uns de l'armada Invencible,
sí,
que l'Invencible no en va tenir res, i arriben a una illa determinada on hi ha tres homes que també s'han retirat perquè el que no volien precisament és estar amb cap dona,
fugint dels homes i fugint de les dones.
I en canvi, quan es troben, llavors resulta que a poc, a mesura que es van coneixent, a mesura que es van tractant, a mesura que van, després de disfressar-se unes les dones com si fossin homes, etcètera, etcètera, llavors el que passa és que, el de sempre, el que passa sempre, ni més ni menys.
Sí.
En aquest cas, deies, Marcènia, que havíeu introduït una narradora,
sí.
Que és la Maria Rosa Casaponsa. Llavors tenim la Montse Gas, la Silvia Serra i l'Anna Mateu, que són les tres dones, evidentment, el Ricard Arroyo, Octavi Gastón i Josep Carné, que són els tres homes.
Sí, i està suplint a l'Octavi Gastón el Joan Majoles.
El Joan
Majoles. També ha estat un artista, ha treballat en teatre.
Que l'havia fet, abans?
No l'havia fet, però l'Octavi està una mica malaltet i no pot estar en aquesta ocasió amb nosaltres.
Ja,
estem treballant amb el Joan Majoles, com el llenyataire Bernard.
Molt bé. Què és el que passa? El que passa és que efectivament després es troben tres dones amb tres homes, o la versió que feu vosaltres l'heu fet diferent?
No, l'hem fet igual. El que passa que hi ha tota la picardia que té l'obra original. El que hem fet és abreviar-la una mica, i amb aquest narrador li hem tret aquesta continu diàleg que tenien, que es feia una mica llarg. Jo no dic passat, perquè la gent que li agrada el teatre li agrada això, però nosaltres fem un teatre que agradi al nostre públic. Es ve a veure molta gent gran, hi ha gent gran que tampoc pot recordar tant text, i intentem adaptar mica l'obra perquè sigui una mica més lleugera, perquè s'entengui una mica més, sempre ens demanen obres simpàtiques, còmiques, i vam pensar que sí, que aquesta obra era simpàtica, que la podíem, i a més ens reiem molt. Aquesta és una obra que ens permet disfrutar, també patir, perquè sobretot quan tenim que presentar-nos, no?, que el temps es fa curt i tenim molta preocupació per la presentació, però durant el temps de la preparació hem tingut unes realment hem disfrutat molt, molt, molt.
Hi ha un tema importantíssim, no sé si amb aquesta versió també, que és el vestuari.
També hem respectat el vestuari i hem fet un vestuari propi, o sigui, però també molt exagerat, molt, crec que, i sobretot...
Molt de color.
Sí, molt de colors, i també hem eliminat utensilis, no?, d'escenari, de... Tenim, hem jugat molt, estem jugant amb els llums i amb els espais, o sigui, que molt neta també, com l'ha fet la gent que ha muntat Ternura.
Que ara, precisament, es va fer després una pel·lícula.
Sí, hem vist la pel·lícula també. Crec que la pel·lícula i l'obra també peca una mica de ser molt llarga. Això, estirar això, tota aquesta part final, que donen voltes, que van i venen. Nosaltres l'hem tallada just quan creiem que l'obra ja no dava...
Quina durada feu vosaltres?
Perdó?
Quina durada?
I així tot tenim una durada de quasi 2 hores, potser. No arriba.
No arriba. Déu-n'hi-do, perquè la veritat és que en aquest moment un dels problemes que hi ha amb molts espectacles, sobretot de teatre, és que els espectadors, sobretot si són joves, doncs tenen una idea d'immediatesa.
Sí.
Si les coses han de ser molt ràpides, no? I a vegades hi ha coses que no poden ser-ho, que s'han de presentar amb un tipus de... Ja és contínua l'obra?
És contínua, sí. I el que ens ha una mica sorprès és que la gent es queda, la gent no es mou del seu lloc. Vol dir que l'obra agrada, que la gent està esperant a veure què passa, i això ens agrada molt. Ens ha passat també amb l'obra de l'Art de la Comèdia, que també la vam tallar, la vam versionar bastant, perquè la vam col·locar a Barcelona, a Catalunya, sí. Un poble de Gerona, i la veritat és que la gent no es va moure del lloc esperant la següent situació. Penso que això és important i es dona una mica de tranquil·litat, no?
Bueno, el Cercle Valldoreix, el que jo vaig veure és que està dins de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, i per tant vol dir que podríeu participar en un d'aquests concursos que fan.
I tant, i tant.
I heu participat?
Sí, hem participat. Nosaltres vam participar amb una obra que a més va ser seleccionada i va tenir un tercer premi d'interpretació, el Josep Carné, de l'Avi. És una obra que jo vaig escriure sobre un avi i sobre el Jerez, va estar molt ficat en un personatge, el meu sogre, que va estar a l'Argelès, i jo vaig voler representar un avi que temps després tenia els seus records i que li feien mal, estava una mica trastornat, i com era la relació del conjunt familiar. Encara que ell contava les seves històries, ningú la volia escoltar. Bueno. No, sí, és trist, perquè va haver un temps aquí que la gent no volia saber res de res.
Sí, sí.
I em vaig ficar amb això, no?
Està bé. A més, hi ha una altra cosa que sempre es comprova, i és que la realitat supera la ficció sempre.
Sí.
O sigui, si tu vols fer una cosa de ficció, resulta que si et bases en la realitat té una força... Mm-hmm. Que tu no pots superar.
Jo vaig utilitzar com text final un text del meu sogre, com ell va interpretar la convivència en un moment donat amb el camp de refugiats. I va ser el final de l'obra.
I el fet aquest de que no volguessin escoltar-lo, tu creus que ha canviat amb el temps? Les generacions ha canviat?
Jo crec que sí, perquè els meus nets moltes vegades em demanen que expliqui històries de l'Emili, i les meves filles li demanaven als meus pares que expliquessin coses de la guerra, o sigui que sí, i s'accepta i s'escolta amb atenció, i tant.
És curiós aquest fet, perquè penses que hi ha hagut gent en un moment determinat, nosaltres que hem viscut la postguerra, hi ha hagut un moment que molta gent no volia recordar. No volia recordar perquè era dolorós.
I a més prohibit.
Feia mal.
I a més prohibit.
I a més, bueno, però ja parlo interior.
Franco,
però jo, però jo parlo interiorment, dins la família, eh? Dins la família a vegades doncs, tampoc es volia parlar, i no sé, tinc la sensació que la generació, per exemple, els nets que deies tu, Salva, doncs, tenen una mica d'interès, eh? I a més hi ha una diferència substancial en que tu ho puguis fer amb el teu fill o filla o que puguis fer amb el teu net o neta.
Clar, oi tant. Però en això de no voler parlar, jo recordo una cosa personal, tinc i he tingut amistat amb una persona que va estar 4 anys al camp de Buchenwald, o sigui, i aquest em deia, tot el que tu sàpigues o hagis documentat, no hi ha res comparat amb el que jo he passat, però no em facis parlar, deixa'm que no et parli, o sigui, no volien parlar, el que ha passat un horror d'aquest tipus, no volen recordar-ho.
L'experiència és aquesta, però dintre del teatre, vegeu vosaltres, Marcenya, que feu aquesta companyia, que és gent gran, aquesta vitalitat que ofereix i aquestes ganes de poder doncs, actuar, de poder treballar, de poder compartir, inclús, no? El fet de compartir, vol dir de sortir d'un mateix. En el fons, quan fas teatre, estàs representant algú que no ets tu. Però, en canvi, clar, evidentment, també ets tu.
Sí, és màgic, no? El teatre té aquesta possibilitat de transformar-te.
I aquesta possibilitat de fer-ho de la manera que a vegades no hi hagi, que hi hagi diferència substancials entre aquell personatge que estàs fent i, en canvi, el que tu ets. Que a vegades hi ha alguns espectadors que això no ho consideren, no ho tenen en compte. Perquè hi ha aquella anècdota típica d'un que havia fet de molt dolent en una sèrie de televisió i que anava pel carrer i la gent el renyava. Sí. El renyava i l'insultava, no? Ets molt dolent! I, escolta'm, estic presentant un personatge, que sí, m'estàs dient? Perquè hi ha identificació, el públic abans identifica aquella persona com si fos aquell. Bueno, doncs escolteu, el dia 28 al Teatre de Mirasol, les efervescències a partir de la ternura, però és una creació absolutament vostra
i en català, traït per nosaltres, no és l'obra que vam fer al Poliorama, que vam traduir, no me'n recordo
l'escena va ser el Teatre de l'Abadia de Madrid.
Sí, però
no
sé qui el va traduir en català aquí, no me'n recordo, que la van traduir i van fer-la al Poliorama, la van fer bastant aquí, no sé si l'any passat o
l'any passat. Bueno, però el que he fet ha sigut no una traducció de l'obra de la Sanzol, sinó...
No, doncs... nosaltres vam fer de l'original, perquè la teníem traduïda fa 4 anys.
Però vull dir, va fer una adaptació, no va
una
fer
adaptació. No,
l'obra
exacte,
estrictament
no.
Igual.
No, i vam reduir molt, vam reduir escenes i coses.
Molt bé, doncs esperem que estigui ple el teatre, esperem que ningú s'aixequi, i que tingui un bon èxit. I sobretot, força, força i a continuar. Marcina Baqués, moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies a tu.
Salva Fenollar, no cal dir-ho.
Gràcies, ens veiem demà, suposo.
No ho sé si podré demà.
Ah?
No sé, ara t'ho explico. Fins a la propera.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moody faces everywhere, don't we care? Yes, we do, 'cause we sometimes read him too. We all can seem for an aroma with alone. Likely what we need is you, welcome soon. Why don't we approach the batteries? Break them with a smile and mellow with a wink and fight for a drink and discover other stars. There's a split of light inside of everyone. You can judge if you ignore beyond the smile. From the southern or the east, black or white, we all have a heart that yearns for someone. Approach the boundaries, break them.
Ara estàvem escoltant una cançó que se sentirà també aquí directament, que és Splite of Light, dels Scarting Sisters, que avui dijous a les 19 teniu el concert d'aquestes germanes, Skartin, que és Skartin, però bueno, es diuen com si fos en anglès, viola i violoncel, cançó tradicional barrejada amb jazz i contemporani. I a les 20, també d'avui dijous, com sempre al bar Bocamoll del Casal de Torreblanca, concert de petit format amb Polenoid Música. Es diuen que és música pop. Bueno, doncs esperem que sigui així. I divendres a les 20 hores del Teatre Auditori, Tatuajes, concert de Maite Martín, piano, contrabaix i bateria, amb un repertori de títols immortals, que aquest concert es fa dins el marc d'activitats del Dia Internacional contra les Violències Domèstiques. I dissabte a les 20 hores també el Teatre de Mirasol, el grup de teatre casanenc, presenta M'espien, de Víctor Alexandre. I també a les 20 hores al Teatre Auditori, concert del pianista i compositor canadenc Tony Ann, dins el Festival de Jazz de Barcelona 2024. I ens queda el diumenge a les 15:30, a les 17 i 18:30, al Teatre Auditori, Madame Lumière, espectacle multidisciplinar recomanat per infants de 0 a 3 anys, amb un límit de 80 persones per funció. Us haig d'avançar que això està absolutament exhaurit, o sigui que, llàstima. I ara us deixo una mica de música. I amb què us puc deixar? Oh, Gràcies a la vida, amb Maite Martín. Adeu, fins el dijous que ve.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado